se pronunció de manera inequívoca, rotunda y clara por el archivo y por mi absolución. Sin embargo, hoy no vengo aquí a defenderme. Hoy vengo aquí a poner un límite. Hoy vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mulia hoy u otro día.
Així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Instituts de Menorca es plantegen començar el curs 2026-2027 sense Chromebooks. El primer que ho va comunicar a la Conselleria d'Educació i que ha obert aquest camí valent ha estat l'Institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella. També el Quadrado s'assuma a aquesta decisió i a Mo sembla que l'Institut Pasqual Calbó també limitarà l'ús de dispositius personals als alumnes de primer i segon d'ESO. Encara no ho han notificat a la Conselleria d'Educació, però ho han anunciat i contemplen sumar-se a aquesta iniciativa pionera tant a Menorca com a la resta de les Illes Balears. Educar no és un procés senzill i menys en els temps que corren amb s'allau de canvis generats per la irrupció de les noves tecnologies. Avui en el programa utilitzarem les pantalles per immortalitzar un ofici del passat que està desapareixent, el de carboner. Els que encenien sitges enmig de la marina per fer carbó, tot d'una. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betra Ràdio. És divendres, és 27 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo
Avui és el Dia Internacional de l'enllaç entre les ciències mèdiques i és el Dia Mundial del Teatre.
Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro.
Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia. Avui puro
bon
teatre,
dia,
eh?
Puro teatro.
Avui tenim mal de cap.
Sí, mal, i no és teatre.
I no és teatre. Avui estem afectats per la tramuntana el dia Menorca.
Totalment.
Totalment. Naxel, també, com ho dus tu avui?
Què tal, com va?
Molt bé, estàs de millor humor?
Jo he vingut avui a esplèndid.
Esplèndid, eh?
Sí.
Has vingut amb una tramuntana de Ciutadella Mo i tens tota l'energia del divendres.
És que jo agafo forces el cap de setmana.
Molt bé, és que avui és divendres, tu. En Pere i jo avui estem una mica així afectats per la tramuntana, però... Ja és divendres, aquesta és l'esperança que tenim.
Esteu tocats per la tramuntana, com deia la cançó.
Estem tocats per la tramuntana, és correcte, és correcte. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Avui se celebra el Dia Mundial del Teatre i se celebra des de l'any 1961. Cada any milers d'espais escènics a més de 90 països del món s'uneixen a commemorar aquest dia per ressaltar el paper fonamental d'aquesta art a la cultura global. També és una cridada d'atenció en els governs, polítics i institucions que encara no han reconegut el valor del teatre i el seu potencial. Un dia que reuneix a professionals, companyies, dramaturgs, espectadors, directors, actors, tècnics de llum, de so, tots els que fan feina en el teatre des d'aquí. Aquí els enviem una forta abraçada i enhorabona en el seu dia.
Dona que no te crea, Me parece que es teatro.
Cada any una personalitat del món del teatre internacional s'encarrega de compartir unes paraules que reuneixen el sentit del teatre i del món actual. Enguany és l'actor de cine estatudinenc William Dafoe. Tu saps qui és o no?
Sí, sí, em sona, em sona. Li
veus
no,
la cara?
Explicar la seva vida, la cara li veig.
Li veus la cara. És conegut en moltes pel·lícules, eh? Però sobretot les de Spider-Man. Mm. Moltes, moltes d'altres. I té els seus orígens al món del teatre, com molts actors i actrius de cinema. Nosaltres també tenim un missatget. En el nostre cas és del director del Teatre d'Esborn de Ciutadella, en Josep Marquès.
Bon dia, estimats oients. Bon dia a tothom. Avui és un dia especial. Avui és, és el Dia Mundial del Teatre i, evidentment, des del Teatre d'Esborn no podem fer altra cosa que celebrar-ho. Mos encanta el teatre, mos encanta que us encanti a vosaltres també, i esperam veure-vos a tots vosaltres a casa nostra per compartir, per celebrar, per fer la màgia del teatre, no? Aquesta capacitat que té de connectar-nos amb noves realitats, amb un imaginari, amb un llenguatge tan diferent a vegades i alhora tan proper a tots nosaltres. Aquesta cosa que a vegades fa que estiguem a la butaca bevant per veure la següent escena. Vos esperam a tots vosaltres aquí en el Teatre d'Esborn sempre que vulgueu i, sobretot, gaudiu de l'oferta cultural que hi ha a Menorca, que és extraordinària. Feliç Dia Mundial del Teatre a tothom.
Moltes gràcies i també per tu, Josep, i a tots els que teniu relació i feis que el teatre sigui possible. Menorca, teatres de tots els pobles. Avui, feliç Dia del Teatre. Aquesta nit, justament, en el Teatre d'Esborn hi ha concert de jazz d'aquesta que sona a Melissa Aldana. Va un parell de curiositats. La tradició dels teatres de tancar els dilluns ve del segle XIX. Resulta que el dia oficial de les companyies de teatre era el dilluns. Actuaven de dimarts a diumenge i el dilluns era aquell dia que es reservaven per desmuntar els decorats, fer manteniment tècnic i pel descans de l'elenc d'actors i d'actrius. Sabeu per què se li diu a un actor o una actriu o
és
un
la
director
ja, eh?
No. Quan està l'obra a punt d'estrenar-se molta merda? Us heu plantejat mai el motiu de per què se li diu molta merda?
M'ho havien explicat.
No diuen que no trepitjar merda porta sort?
Sí.
Pot tenir alguna contradicció, això, eh?
No?
Sí. Podria ser. Resulta que antigament, quan no hi havia cotxos, els que anaven al teatre ho feien amb els carruatges tirats per cavalls. Cap allà dels segles XVII i XVIII eren les classes adinerades que anaven al teatre en els seus cotxos de cavalls. Aquests quedaven a fora esperant que els amos acabessin l'obra de teatre. Per tant, si quan l'obra s'acabava hi havia molts excrements de cavall fora del teatre, significava que aquest havia estat un èxit. Per altra banda, si no hi havia caques, volia dir que pocs espectadors hi havien anat i, per tant, fracàs, per això, de molta merda. Ve d'allà, què us sembla?
Està bé, està curiós.
Curiós, eh?
Sí, més caques, sí, més sí, persones.
Sí. Molt curiós. Vinga, va, ara sí, que hi ha pregunta. En el món del teatre hi ha moltes supersticions. Una de les més conegudes és que el color groc dona mala sort. A quin dramaturg reconegut de la història del teatre se li relaciona aquesta superstició?
Jo aquesta me la sé.
Vinga,
ah, mira, se la sap. Espera't,
no,
que li donaré
tu
una pista. Es tracta d'un dels grans pilars del teatre francès, perquè resulta que va morir després d'una actuació en el que anava vestit de color groc. No va morir al dalt de l'escenari, sinó que en plena actuació va patir un col·lapse interpretant una obra seva i després, al cap d'uns dies, va morir. I ell és, va ser en
Molière.
Sí!
Ah.
Molt bé, avui en Pere Gibert s'endú viatge a Cancún.
Ostres, molt bé,
no?
Ho pots repetir com ho has dit, això, amb aquest accent bretó?
Com es diu vostè?
Molière.
Tot sexy avui, en Pere Gibert. Va, que tenim preparat pel programa.
Molière.
Tens accent francès per dir això, ara? O...
Ara em fareu dir el sumari en francès.
Per favor.
Aujourd'hui parlarem amb Agnès Canals, biòloga i tècnica d'ús públic d'Ivanat al Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, per conèixer els detalls d'un documental sobre els carboners.
Com
un ofici en vies de desaparèixer.
Ens
acompanyaran també les dues directores del projecte, na Magda Timoner i Nester Sánchez. Axel, què et passa?
No res, estic passant molt bé.
I jo dic, això què és?
Vindrà també a l'estudi la cantant lírica menorquina Maria Camps, que diumenge capvespre presenta a l'O el concert Poemes Fets Cançó,
alo, alo.
Al costat de la cantant i guitarrista Nabel Villalonga. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons.
Tot això tenim preparat per avui. Atenció, perquè en Anabel Villalonga treu disc a punt d'aquí res i avui sonarà a Quines programa la primera cançó d'en Anabel Villalonga, que serà una de les que faran en aquest concert Poemes Fets Cançons. Abans d'entrar en matèria, però, anem a veure les notícies. Per això tenim aquí el nostre traductor, el francès simultani, que si vols ara li pots tornar la gracieta.
Sí,
Pere,
això farem.
Te don permís. Li pots tornar la gracieta i veure si mos diu les notícies en francès,
ui,
que et sembla, o en italià.
Complicat.
Tu portes millor l'italià, no?
Sí, sí, sí.
Per on passa l'actualitat, company?
L'actualitat passa per... Això que comentaves en començar de la enretirada dels Chromebooks en alguns instituts de Menorca, doncs bé, el col·lectiu Aules Lliures de Pantalles, format per pares, mares, docents i també pedagogs de Menorca, ja fa anys que lluita contra aquests Chromebooks a les aules i celebren la decisió d'alguns centres educatius d'endarrerir l'ús d'aquests dispositius com a mínim fins a tercer d'ESO, una iniciativa que ja ha anunciat l'Institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella i que ara altres centres pensen replicar. La promotora d'aquest col·lectiu és Amàlia Quintanilla.
S'han donat compte de que és una, de Chromebook és una eina que tenia els seus riscos, de que era una eina de distracció i que, bueno, segurament és que no s'ha vist, doncs que no ni s'aprèn més ni millor.
Assegura que hi ha altres estratègies possibles per desenvolupar les capacitats digitals de l'alumnat, com classes específiques d'informàtica o bé tallers de robòtica. També rebutja el control de les dades dels infants per part de les grans empreses tecnològiques.
Quin problema hi havia a l'educació per haver-la de digitalitzar? No sabem què és el que aportava el Chromebook com a millora, no? És a dir, que no hi havia estudis que garantessin que amb el Chromebook s'estudiava més i millor. En canvi, pues, estem veient, hi ha moltíssims més estudis que estan dient tot el contrari. La comprensió lectora està baixant, té els seus riscos i, a més, és una eina de distracció.
També és notícia que la setmana que ve serà clau perquè molts veïns de Cala Sant Esteve, el Funduco i Cala Figuera puguin tornar a casa seva. S'estan fent diferents intervencions ja en aquests tres punts i l'Ajuntament ja disposa de nous informes tècnics. Entre avui mateix i dilluns, alguns dels residents del Funduco rebran ja les notificacions que els permetran tornar als seus domicilis. L'Ajuntament ja té els informes dels geòlegs que van encarregar per a cada un dels habitatges i si aquests no dictaminen la necessitat de fer cap intervenció més, s'autoritzarà el retorn dels veïns. Això sí, no podran accedir al Funduco pel vial de 550 metres. El camí pertany a l'autoritat portuària, però els terrenys de dalt, on hi ha el penya-segat, són privats i la propietat no hi vol intervenir, però està disposada a cedir-los a l'autoritat portuària perquè siguin ells qui adquireixin l'obligació de fer les feines d'adequació. L'autoritat portuària ara ho té en procés d'estudi de la viabilitat econòmica i fins a finals d'abril no tindran cap resposta.
Situacions que no fa falta fer res o només retirar vegetació o qualque pedra suelta de petita dimensió i si és que ja impliquen una actuació molt més severa, doncs aquí tenen que anar acompanyat d'un tècnic que pugui garantejar la seguretat de l'actuació, de l'execució d'aquesta anomalia i se pugui donar la seguretat a les persones que resideixen en aquell habitatge.
Eren les paraules d'Albert Lades Castell, Lluís Camps. I acabem amb una incidència. Per culpa del mal temps, el vent ha afectat un suport de la línia elèctrica i a hores d'ara hi ha quatre avaries que tenen 330 abonats sense subministrament, la majoria dels quals a Fornells. Dues avaries afecten la línia d'Esgrau, una altra la línia de la subestació d'Esmercadal i la més greu, com dèiem, a la línia de Fornells, on s'ha produït a més un petit incendi que ja està controlat. S'han activat tots els serveis d'emergències per temor que les flames es propaguessin a gran velocitat per culpa precisament de la tramuntana. De fet, avui Menorca està al nivell màxim de perill per incendi forestal.
I d'aquestes seran les notícies. Alguna altra qüestió que ens puguis avançar, que també formin part de l'actualitat a les 2:30?
Doncs avui una trentena d'estudiants de segon de batxillerat d'aquí a Menorca visiten la seu central de la UIB a Palma. És la primera vegada que la universitat financia el desplaçament d'aquests estudiants que s'han escollit per sorteig per poder conèixer alguns de les dependències i dels estudis que s'ofereixen a la seu central de la Universitat de les Illes Balears, i també explicarem que hi ha una allau de peticions de menorquins per poder obtenir la targeta única de transport que permet, recordem, viatjar i desplaçar-se de manera gratuïta amb el transport públic de Mallorca, i això fa que hi hagi una allau de peticions, que no hi hagi cites en diverses setmanes, la majoria de les quals per tramitar aquesta targeta del transport públic.
I estarem atents aquest cap de setmana també, ara que ratlles d'estudiants, hi ha demà portes obertes amb una fira que recoman totalment, organitzada per la Fundació Rubió, que és una nova edició de la Fira de la Ciència i de la Tècnica, una fira on es vol acostar la ciència i la tecnologia als més joves, però és que a més està fet per als alumnes d'instituts de tot Menorca que van allà i són ells mateixos que expliquen diferents experiments relacionats amb diferents qüestions, tecnologia, ciència, motor, coses també analítiques, bueno...
Química, física, química, explosions, això és el que els agrada.
Sí, clar. I n'hi ha d'explosions, eh?
Això és guai.
Això és guai. Jo demà hi aniré, així que vos ho recomano, i també m'has fiat, és un lloc on molt és, interessant.
On
és, en el recinte firal de Mo. Així que, mira, a veure, dissabte de 10 a 3, inauguració portes obertes.
Que xulo.
Despertant vocacions. Així que recomanat està.
Molt bé.
Vinga. Molt bé, molt bé.
I el temps serà el d'avui, no?
Te'n pots anar, Pere.
Vull dir que no tenim esperança pel cap de setmana, no? Que millori sa qüestió de...
La veritat és que cap ni una.
Ni una.
Pel que fa el temps, cap ni una. Per altres no ho sé, però pel que fa el temps...
A la Fira de la Ciència és una bona opció perquè el manco estarem a Redosa.
Sí, perquè tindrem 3 dies seguits de cel tapat, amb núvols que avui i demà poden provocar precipitacions febles i aïllades, i diumenge pluges i ruixats que poden anar acompanyats de tempesta i pedra. A això hi hem d'afegir la tramuntana, que bufaran força tant avui com el cap de setmana amb ràfegues que poden arribar als 80 km hora. En aquest sentit, hi ha un avís groc actiu que es mantindrà bona part del cap de setmana. Complicacions també a la mà. Avui hi ha alerta taronja per fenòmens costaners, que dissabte canviarà a groga, però que diumenge tornarà a taronja. I els ports, avui, hores d'ara, estan tancats.
I d'aquesta és l'actualitat meteorològica. Són les 12 en 20 minuts. Una pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Menorca, fet a casa.
Matèria.
L'equip d'educació ambiental del Parc Natural de Salbufera d'Esgrau Organitza visites guiades tant a escoles com al públic en general per donar a conèixer el valor d'un ofici que està desapareixent, l'ofici de carboner en general. Cap menorquí que tingui manco de 65 anys ha vist una sitja de carbó en funcionament al mig del bosc. És com si ja formés part del passat, però ara quedarà immortalitzat gràcies al documental Carboners.
Som en Vicent Pons, he estat llenyataire durant d'haver 40 anys i carboner d'haver prop de 40. Això ha estat l'ofici meu fins que m'he retirat. Les primeres sitges que vam fer, bueno, era molt diferent d'ara, perquè no en sabíem tant. Ara, com que n'han fetes moltes, moltes ja, les pràctiques muntaron això, però uf, les primeres tardàvem doble temps, no mos quedaven tan bé. I ara bé, ja és el gendre, i fins que ell vulgui. Jo ja només m'ho mir i només els hi fot qualque paquet, però res més.
L'educació que m'han donat els papais van dir si no vols estudiar i no vols fer res, pues feina. I vaig començar amb en Vicent. Mantenir les línies, vendre llenya i fer carabó. I mira, pues és una feina diferent.
Aquí, aquest és aquí, és casa seva. Fa 80 anys, dins totes les marines de Menorca, dins totes, hi havia carboners. I no un, no, diversos.
Menorca, jo, per tot hi havia. I tots els pobles tot anaven carbó. Era llavors el que hi havia, tant a ferreria com a molt, bé, havien de comprar el carbó. Fins que va sortir el butano, va matar el carbó.
Ens acompanya aquí als estudis, ens acompanyen als estudis d'IV3 Ràdio, tres de les protagonistes d'aquest documental, però no les que surten davant la... Bé, una sí. Agnès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Agnès Canals Basedes és biòloga i tècnica d'ús públic de l'Ivanat en Espart Natural de Salbufera d'Esgrau. Com estàs?
Molt bé.
Anna, tu sí que et podem veure en un bocinet del documental, eh? Conta'ns un poquet, com coneixes aquest projecte? Sentim ratllar en Jaume Pasqual Malondra, antic carboner de 103 anys,
sí,
hem sentit en aquest,
sí,
petit...
Vam tenir la sort de trobar aquest testimoni i el vam poder entrevistar pel documental, sí, sí.
I què narra aquest documental? Què explica aquest ofici de carboner que des del Parc Natural de Salbufera d'Esgrau vosaltres mostreu a tots els més petits, a les escoles i en el públic en general, perquè és important recordar el passat per saber on estem i per saber on anem.
Exacte. Nosaltres ja fa anys que organitzem aquesta visita o aquesta activitat d'educació ambiental i li vam demanar a en Vicent, que és un carboner que encara avui en dia utilitza la tècnica tradicional, que fes una sitja en una zona pública on tothom la pogués visitar, escoles i públic general. I el perquè de fer aquesta activitat no només és per mostrar un ofici tradicional i per conservar el patrimoni cultural, sinó també per vincular, doncs, aquest coneixement del medi i aquests sabers tradicionals, com els vinculem avui en dia amb la conservació i amb la gestió actual que fem, no? I lliguem un ofici i un patrimoni cultural amb la conservació del medi natural.
Tan important aquest ofici, en aquest petit tràiler del documental, justament expliquen, no?, que fa 80 anys a totes les marines de Menorca hi havia carboners i aquesta era la seva funció de gestió dins el bosc. Ara mateix, si aquest ofici ja no existeix, qui s'encarrega d'aquesta gestió?
Clar, moltes vegades no es fa pràcticament gestió en els boscos de Menorca, tot i que també, com expliquem en el documental, doncs, ocupen una superfície molt important tant del territori com del paisatge de Menorca, i en la majoria dels casos s'ha doncs, deixat de banda aquesta gestió justament per això, no? Perquè va canviar el combustible, va passar de fer servir carbó a fer servir butà i moltes cases ja no tenen estufa de llenya, per tant el bosc en aquest sentit ja s'ha deixat de gestionar, però sí que, com expliquem en el documental, ens dona molts altres serveis de manera més indirecta, tal vegada, però bueno, tant de paisatge, de qualitat de l'aire, de retenció de sol, de retenció d'humitat. I llavors el documental també és una excusa per explicar totes aquestes coses.
I quina és la importància de la gestió forestal en ses marines? I mirant també el canvi climàtic, incendis quan fa molta calor i possibles inundacions quan en èpoques que poden venir aquestes danes que darrerament ens venen a Menorca amb aquesta força, tot això és important, una bona gestió per poder pal·liar al màxim les conseqüències d'aquestes catàstrofes meteorològiques.
Sí, nosaltres li intentem donar una volta, no? Perquè últimament tenim aquesta mirada de veure el bosc com un potencial risc, no? Que tenen riscos per totes les bandes, d'incendis, de plagues, de catàstrofes. I sí que és veritat que avui en dia la gestió moltes vegades va encarada a disminuir aquests riscos, no? I a fer el bosc més resilient per ell mateix, perquè no podem oblidar que és un ecosistema i com a tal doncs, l'hem d'intentar gestionar perquè arribi el seu propi equilibri i ell sol es pugui autogestionar, com si diguéssim. Però des del parc també som molt conscients que avui en dia està sobretot associat a aquest ús públic o aquest gaudi o aquesta necessitat de benestar i de contacte amb la natura que tenim tots i també el gestionem perquè el puguem gaudir d'aquesta manera.
Ha canviat molt l'ús i el vincle que tenim la societat amb el bosc. Ara, sobretot, és en matèries d'oci, no? Abans no era xines. Clar. I ara aprofitem i gaudim del bosc d'aquesta manera, d'anar a passar un dia a la marina, d'anar amb sa família, amb els fillets i aquest contacte amb sa naturalesa.
Clar, abans hi havia com un aprofitament molt més directe dels recursos directes que ens podia donar, llenya, carbó, caça o esclata-sangs, que bueno, avui en dia també ho associem a una recol·lecció més de gaudi que no de necessitat, però sobretot si està canviant molt la visió del bosc i la gestió del bosc per enfocar-ho molt a la salut i al benestar emocional de les persones.
Tot això s'ha volgut recollir en aquest documental i tenim aquí als estudis les dues directores. Com esteu, Esther i Magda? Benvingudes.
Moltes gràcies.
Com va?
Molt bé. Esther Sánchez. Un poc nervioses avui, no?
Sí o no? Per què vam? Que teniu estrena.
Clar.
No me diguis. Sí que veniu totes tres un poc nervioses, eh? Magda Timonent, Esther Sánchez, directores del documental, i aquest equip que porteu, suposo jo, mesos fent feina. Com és que arriba sa proposta en aquestes dues directores? Va, Agnès.
Vam fer una proposta general a tots els equips de producció que coneixíem de Menorca i el projecte que ens van presentar elles doncs, va ser el que més ens va convèncer i de seguida que vam començar a treballar amb elles vam veure que havia sigut un encert, perquè jo crec que la feina que han fet, el resultat és preciós i el veureu aquesta tarda, però també sobretot perquè ens vam entendre molt bé amb quines eren les idees o quin era el missatge que volíem donar.
Què us va cridar l'atenció quan vau veure aquesta proposta i vau dir, va, anem a crear una idea de documental per presentar a Sivanat i en el govern de les Illes Balears?
Bé, jo crec que a totes dues ens interessa molt tot el que sigui rescatar, parlar de patrimoni, ja sigui material o immaterial, i en aquest cas, clar, jo coneixia, sabia que era una sitja, que hi havia hagut carboners, mon pare ja m'havia xerrat també d'escalciners, no?, que feien assecals, i clar, me va generar molta curiositat que hi hagués un carboner en actiu, i va ser com meravellós, no?, anar a por ello.
I com va començar tot el projecte de dissenyar una idea i de presentar finalment el projecte que més els hi agradaria?
Bueno, vam tenir diverses reunions amb elles, també ens van explicar una mica quin era el... que no només volíem parlar de la sitja de carbó en si, sinó també pues, de tot l'aprofitament del bosc, dels usos que es fan. Vull dir, era com tot un projecte com més global, no? Més el protagonista era com més el bosc que no tant la sitja en si, no? La sitja era com l'excusa, no? Llavors sí que bueno, ens van parlar d'aquesta sitja que muntaven a Sarangí i vam fer com un seguiment des de zero, no? Vam començar el primer dia, no?, que muntaven la sitja, que s'estan 3-4 dies, no?, muntant la sitja, l'encenen, tot... Bueno, un cop l'encenen han d'estar 24 hores, no?, vigilant la sitja, no?, perquè no es cremi.
Alimentant-la,
vull dir que és una feinada que... I nosaltres pues, hem estat moltes hores amb ells.
Moltíssimes.
Hem fet molt de seguiment i ha sigut molt, molt interessant, la veritat.
aquests processos tan polits que te regalen els documentals, no? De poder agafar aquest vincle amb les persones que són els vostres protagonistes, que al cap i a la fi el que expliquen és la seva vida, la seva història de vida.
Sí, completament. I a més, bueno, això va ser molt curiós també, no? Va ser polit veure créixer aquesta relació també entre nosaltres i ells, perquè realment en Vicent, un dels protagonistes, sí que l'havien conegut prèviament, però les altres dues persones que l'ajuden, i en Sabas, el seu gendre, no l'havíem conegut fins ja al moment en què muntàvem la sitja, i la relació va anar cresquent, no?, mentre creixia la sitja, i això va ser molt polit.
En Vicent Pons, que 40 anys de carboner, també hi ha en Sebastià Ameller, i aquest senyor de 103 anys, que jo, mira, és espectacular, no? Parla perfecte, amb un cap ben clar, i recorda tot aquell ofici, no?
Recorda de moltes coses, la veritat és que en el documental només surt una petita part, no, del que explica, però vam entrevistar-lo durant una hora i se'n recorda molt, molt.
Clar, són oficis, els d'abans, que són molt diferents als oficis o les feines que podem tenir avui en dia. Tot i que sigui ens agradi la nostra feina, sigui vocacional la nostra feina, era la seva manera de viure en aquelles èpoques. Mm. És com els trencadors de marès, els carboners. Mm. Era, no entenien la seva vida sense el seu ofici. No hi havia aquell moment, vaig a desconnectar. No, no existia això. El carboner no, ni quan es dutxava fins i tot. Era entrar a la dutxa i ja podien tornar a entrar. Mm.
Clar, també és un ofici que, com explica en Vicent el documental, ara ell dorm amb una autocaravana al costat o té certes comoditats, però els carboners d'aquell temps que feien l'ofici dins del bosc i es passaven tota la setmana amb la sitja encesa, doncs també ja, sempre que trobes un pla de sitja hi ha la barraca del carboner de vora, era una vida dura i sacrificada. I això també es veu en el documental, que s'explica com era aquest ofici abans, gràcies també en part al testimoni que hem trobat.
Mm-hmm. I com s'encén una sitja? Com ho heu fet en el documental? Què us ha cridat l'atenció d'allò de dir he vist això per primer cop a la meva vida i ara ho he de plasmar amb imatges?
Va ser un moment realment emocionant, perquè passa en aquell moment, i si tu perds, ho has perdut. Tinc com les dues càmeres gravant, tot a punt, per favor, vinga, som-hi, no? I sí, és un moment, bueno, tens, de silenci, de, vale, obrim, començam a alimentar i això ha de funcionar, no? Han de tenir les brases preparades, un li dones braser a l'altre i es comença a alimentar la sitja i al cap d'uns minuts ha de sortir el fum per on ells calculen que ha de sortir, sí. I després la tanquen i al cap d'una hora s'ha de tornar a seguir alimentant, no? I si és moment de sencesa, és important, poden passar coses. I per sort, bueno, m'ha dit que mai havia passat, m'ha dit avui no passarà,
sí,
perquè mai m'ho ha passat res.
Nosaltres els hi fem muntar, la sitja la muntem, de fet, enguany també l'encendrem. La setmana després de Setmana Santa està previst que s'encengui la sitja. I li fem fer a la finca pública de Sarangí, que no és el lloc ideal per muntar una sitja. Llavors és un lloc on està bastant exposat al vent i sempre patim una mica cada any de si fa vent, si no fa vent, perquè el pitjor enemic de la sitja és el vent. Mm, perquè la gràcia és que cremi a poc i si el vent l'encén, doncs tota la feina perduda.
Mm. Clar, i d'aquí és quan és la manera que es feia el carbó de manera tradicional, en la
sitja. Sí, la tècnica que segueix en Vicent és exactament la mateixa, amb poques variacions, algun posa palers a sota, que per suposat abans no en posaven de palers, però bueno, alguna modificació, però bàsicament és la mateixa tècnica que s'emprava tradicionalment en els boscos de Menorca. Mm.
Aquests oficis tradicionals tenen sentit avui en dia?
Totalment.
Sí.
No, i el que et deia abans, de fet nosaltres al Parc Natural intentem fer una feina de recuperació i de conservació del patrimoni cultural, del coneixement aquest immaterial, perquè ens serveix molt per entendre com funciona el medi i com gestionar-lo d'una manera, o sigui, amb els coneixements del passat, passats pels filtres dels nous coneixements científics, moltes vegades arribem a fer una gestió que combina les dues coses i a nosaltres ens és molt útil i ens aporta molt valor.
Com ha estat entrevistant els antics carboners, tota aquesta feina d'investigació? Perquè abans de posar-vos ja a fer preguntes, hi ha tota una feina de cercar informació, coses que hàgiu descobert que no sabíeu o alguna cosa que us hagi cridat l'atenció de tot aquest procés d'investigació?
Això el que m'ha sorprendre més era la quantitat de carboners que hi va arribar a haver-hi a Menorca, no? I fins i tot aquest punt que vam parlar amb vosaltres abans i després amb en Pere Fraga, que és un botànic que també surt en el documental, que ens explicava que hi havia un moment que la deforestació era tan bèstia que ara mateix no reconeixeríem amb una fotografia la Menorca d'aleshores, dels anys 50, quan era punt àlgid, disculpeu, i la d'ara, no? Clar, me sembla molt bèstia que en tan poc temps, o això me sembla poc temps, no? Mm. Hagi desaparegut d'una manera tan trepidant, però clar, amb l'arribada d'esbotar i de les cuines elèctriques té tot el sentit, no? També deixem de fer-lo servir tant i, per tant, bueno, són oficis que deixen de tenir sentit en un sentit productiu, no? O industrial, que és el que va arribar aleshores. Mm-hmm.
Clar, bueno, la desaparició també d'aquesta manera tradicional també són, bueno, com ha dit la Magda, no? la industrialització. No? No vol dir que no s'hagi deixat de fer carbó, perquè es continua fent carbó, el que passa que d'altres maneres que no són de manera tradicional. No? Pues ja fent servir forns, ja no són tan sacrificades en el sentit de que no hi has d'estar allà vigilant la sitja, que no hi hagi cap forat, que no li entri, no? Perquè ja és... està tot com més controlat. Vull dir que la producció hi és, no? I la venda hi és, vull dir, en Vicent ho diu, no? Diu, jo tot el carbó que faig el tinc venut. Vull dir que existeix,
hi ha interès.
Sí, que no és que s'ha deixat de fer de manera tradicional. No? També,
però... I hi ha relleu? En Vicent diu que ja ell ja està, no? Ell ja s'ha jubilat o no?
Bueno, ell fa uns anys que està jubilat.
Fa uns anys.
I, de fet, ara qui porta l'empresa és el seu gendre, en Sebastià, que també surt
també
en el documental.
També surt en el documental, sí.
I aquesta pregunta que ens estàs fent ara, el documental també es fa una mica, no? Perquè, clar, és... si hi ha futur o hi ha present, perquè el carbó el té tot venut, sobretot el ven pels restaurants que fan torrada, això, que és un carbó de molta més qualitat que no el que puguin vendre industrial, però és veritat que la manera tradicional 100% de fer aquest carbó, doncs, tal vegada ara, no tant pel rendiment econòmic que pugui tenir, sinó perquè les condicions de treball són molt dures, no? Llavors, modernitzar aquests processos fa que les condicions de feina de les persones que hi treballin millorin i si, jo crec que si hi ha futur ha de ser anant cap aquí. Perquè poca gent troben que vulgui estar 7 dies dormint al costat de la sitja.
És una feina realment sacrificada. I com ha estat l'estètica, la llum del documental que veurem avui a l'Auditori de Ferreries, aquests moments que no són fàcils de captar amb una càmera, teniu una il·luminació complicada.
Bueno, de fet, és que clar, vam estar 10 dies en total, no? Entre que van començar fins que van tenir la recollida de carbó, i hem tingut de tot, no? Ara ho recordàvem, no? De moments així més de fred, de vent, no? Vam acompanyar-lo també a la nit, no? També en com s'aixecava de la... Bueno, tenen com un...
Un container,
no? Que es queden allà a dormir, tenen el seu llit i tot, però clar, ells es posen el despertador al mòbil per aixecar-se i veure que tot va bé, que la sitja va bé, no? I en una d'aquestes nits també hi érem, també, vull dir que tenim tots els moments del dia, no? Des de la primera hora, no? I fins a la nit.
I bueno, la captació de la llum va ser treballar 100% llum natural, tenir les càmeres preparades per qualsevol cosa, filtres que pogués passar, i bueno, i després tenir un bon atalonatge per intentar que sí, que es captés també un poc sa màgia, no? Hi ha moments molt xulos, el moment de ses fumeres, no? Quan surten ses fumeres.
És que, bueno, jo crec que elles han fet una feina superxula i jo no hi entenc d'això, però ha quedat preciós. Però és que ja l'ofici en si, no? Té moments molt bonics, molt preciosos, hi ha el fum, el foc, no? I
El silenci, la solitud del carboner, no? també, sí. I després això m'ha encantat, Esther, crec que ho havíem xerrat també, és moment de ser recollida d'escarbó, no? Quan té tot escarbó en sa mà, bueno, que forma part de sa imatge gràfica, és pòster de documental, i com, bueno, me fascina, clar, per ella és ABC, no? Però per nosaltres era... I això què és? No, això és mata, això és... vull dir, reconeix ses fustes, per jo era tot negre.
Sí.
No? Aquest moment també és molt bonic.
Sí. I de quina hora avui hem de ser a l'Auditori de Ferreries?
A les 7.
A les 7, puntuals, un poquet antes.
Potser, sí.
I després hi haurà col·loqui també amb altres? Després del documental?
Després del documental farem un petit col·loqui amb les persones que apareixen al documental, tant el Carboner i la seva família, com en Pere Fraga i en Jorge Casado, dos experts en gestió forestal.
Idò, allà mos veiem a les 7, avui a l'Auditori de Ferreries, en aquesta estrena d'Escarboners de Menorca. I enhorabona. Bé, jo el poquet que he vist és una joia, així que espero que gaudiu molt d'aquesta estrena i que sigui un èxit. De ben segur que a tots els que vos acompanyin els agradarà aquest documental fet amb tanta estima en aquest ofici tan característic de la nostra illa. Que vagi molt bé i gràcies a les tres per estar avui compartint una estona de ràdio amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Bon dia, som l'Anabel Villalonga i ara podreu escoltar la cançó de Fuganya amb la Maria Camps. Una cançó que forma part del meu nou disc Mà i que va sortir la setmana passada a xarxes. El podeu trobar a Spotify i a YouTube. I que, a més, obrirà el concert que farem aquest diumenge, amb la Maria Camps, a la sala San Diego de l'O, a les 7:30 del capvespre. Vos hi esperam.
Com estàs, Maria?
Hola.
Com va?
Molt bé, i vosaltres?
Bueno, content sempre de rebre't aquí al Dia Menorca, acabant setmana, i amb aquest concert tan especial, no en tenim n'Anabel?
No tenim n'Anabel perquè n'Anabel viu a Mallorca.
Clar, hi ha arribat és o quan que... arriba ella?
Clar, però ella arriba diumenge mateix.
Diumenge mateix?
Sí.
Però
sí,
si el concert és diumenge?
Ja, però l'agenda és molt apretada, tant la seva com la meva. Bueno,
teniu una feinada.
Sí, tenim una feinada.
Bueno, escolta'm, i què presentau? Aquests poemes fets cançó, que ja l'heu presentat a Mercadal Fornells, i ara arriba l'O.
Sí, arriba l'O de sa mà del Centre d'Estudis Locals, que jo estic molt satisfeta que hagin volgut programar aquest repertori, perquè és un repertori, com diu el títol, de poemes que s'han fet cançó, que han estat... himnes emblemàtics al llarg de la nostra història democràtica i que donen veu a grans poetes del nostre entorn, tant castellà com català, com també menorquí, que tenen alguna cosa a dir en aquesta trajectòria nostra d'aquests 50 anys, no? de convivència. No? Hi ha, no sé, Paco Ibáñez, per exemple, que ha estat un dels grans compositors que ha posat música a molts poemes, no? A lletra de José Agustín Goytisolo, de León Felipe, de Valente, de Rafael Alberti. També un compositor i artista polifacètic com Aute, no? En cançons tan emblemàtiques com l'Alba. Autors catalans com Salvat Papasseit o Joan Manuel Serrat, Sagarra i Lluís Llach, Martí i Pol i Lluís Llach, Maria Mercè Marçal, hi ha també veus poètiques menorquines com Sílvia Pons, des Mercadal, com Pons Pons, amb Manel Soldevila, Guillem Soldevila, perdó, Soldevila. Manel, ets un pare, sí. Amb una cançó tan emblemàtica com Godotus, que és un clam a la reivindicació de la nostra terra i de la nostra idiosincràsia, no? I, per tant, volíem donar aquesta dimensió també de memòria democràtica i de memòria històrica, sobretot en uns temps tan convulsos com els que estem vivint, amb posicionaments tan reaccionaris i tan extremistes, i cal fer memòria de tot aquest trajecte que hem fet com a poble i com a societat, no?
Llavors són poemes musicats o cançons recitades?
Són poemes musicats.
Poemes musicats.
Sí. De fet, la poesia ja té una musicalitat interna, no? Una rima, una cadència, una estrofa, uns versos determinats, una mètrica, etc. No? Llavors, quan la poesia s'ajunta amb la música, diguem que se sublima, es fa poètic, no? Hi ha aquell enamorament de lletra i de música que fa que tot cobri una dimensió molt més gran, no? I és el que els ha passat en aquestes cançons, que són emblemàtiques i arxiconegudes per moltíssima gent, però realment van ser poemes que es van enamorar d'unes músiques, no? I va sorgir aquesta màgia.
I com sorgeix la màgia de que us ajunteu, Nanabel i tu mateixa, en aquest projecte? Perquè imagino que ja heu fet feina juntes. Nanabel, vaig veure l'altre dia que estava gravant 19 per les seves xarxes socials, que ja l'estem esperant.
Sí, que de fet una de les cançons que està dins aquest repertori és una cançó d'ella, sobre un poema de Miquel Àngel Adrover, que la vam estrenar en el Teatre Principal gener de l'any passat, i que va ser qui va propiciar la construcció d'aquest repertori, no? Després ella va guanyar una residència artística en el Principal de Palma i han registrat tot un disc sobre poemes de Miquel Àngel Adrover, però la cançó que dona inici en el nostre recital és precisament Cançó de Fuganya, que és la primera que van fer i s'ha acabat després propiciar tota la resta de cançons que ella ha composat i ha enregistrat, no? Per tant, hi ha tota una confluència de coses, no? I en Nanabel han fet moltíssimes coses junts. Ens hem trobat moltíssimes vegades i ens trobarem moltíssimes vegades. És una gran persona, és una gran músic i dona gust fer feina amb ella. Per tant, què puc dir? Que és un gust.
I aquest gust el podrem gaudir aquest diumenge a partir de les 7 d'escavespre a la Sala de Cultura de San Diego.
7:30.
7:30. Mira, sí. Aquí ho tinc malament, ho
sí,
apunto.
Sí, no, ho tenies, ho tenies bé.
A les 7. Si és que s'hi ha d'anar un poquet antes.
Saps què passa?
Si arriba a 7:30, llavors ja arribem tard.
Que dissabte canvien s'hora.
Ai, clar, dissabte
demà
ja
canvien s'hora.
Mira, tu, menys mal que ens ho vens a dir, eh,
I
Maria?
Clar, i per tant, l'organització va considerar que les 7 era massa pres, que hi havia massa llum encara, que ho havien de retrasar mitja horeta. Per tant, a les 7:30.
Bon, important, idò, perquè aquest sí que l'hem de tenir ben present. Demà canviem s'hora, per tant, es concerta a les 7:30 a l'hora nova, que tothom canviï. Bé, els telèfons mòbils ja ens canvien
Són
sols.
Molt llestos.
Llavors, aquí ja anem ben bé. Però sí que el comires rellotge que no canvia sol, ben alerta a les 7:30 a la Sala de Cultura de San Diego, tothom convidat, no, Maria?
Clar que sí.
Vinga, va, fes un missatge de convidar els nostres oients.
Sí, jo esperam que vingueu a celebrar amb nosaltres tot aquest trajecte de conjunt, de convivència i de bona sintonia, i que ens puguem trobar tots a San Diego diumenge que ve.
Poemes fets cançó amb Ana Maria Camps i Nanabel Villalonga, diumenge a les 7:30, Sala de Cultura de San Diego. No us el perdeu. Gràcies, Maria. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I també per Nanabel.
Merci.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Estàs dándole a la gente esa verdad tuya.
Com estàs, tropa?
Això què és?
Ha passat un ratito bueno.
Konnichiwa.
El cap de setmana ja el tenim damunt, és plans, però aquest cap de setmana...
Pues repétalos, montes a mi.
Tiene ese sabor.
Com estáis, tropa?
Estoy como nunca.
Com estàs, Silve Pons?
Como nunca, avui viernes de Dolores. Felicitats a tots els lolis.
Ostres, mo mare és Dolors, també l'he de felicitar.
I na Lola Flores, des del cel, també fa festa.
També.
A que no hi pensaves? Cada any passa el mateix. No hi penses mai felicitar ta mare?
No hi pens mai en felicitar mo mare, però escolta'm, el Jaume no passam any que no el felicitem. Espera, agafarem oficial. Tema 1.
Abans, jo vaig començar fa uns quants anys a fer el vermut i després vaig passar a fer el vernissage. I doncs, jo crec que no hi ha hagut cap any que no han felicitat en Jaume Pasqual, el migjorner, savi del migjorn, ara sí, 104 anys va fer la setmana passada. 104 anys, cada any pensava en ell, en Miquel i la seva germana, els seus fills, diuen que podien escriure un llibre en totes les històries que explica i que ha viscut en Jaume Pasqual. Com sempre, animat, diumenge, no va faltar la seva partida de dòmino en el club de jubilats, encara que fes 104 anys allà, no va faltar. I com sempre, tot el poble del migjorn s'ha volcat en felicitar a savi del migjorn.
I des d'aquí també, molt d'anys en Jaume Pasqual, savi del migjorn, 104 anys de vida, que es diu de veres. Una forta abraçada a en Jaume i a tota sa família. Tema 2.
Bueno, que són ses margarites, això que sonen?
Ai, no ho sé, què és?
Això és el nou single d'aquí?
Bueno, si ho dius tu, ha de ser de Ciutadella.
De la nostra Chiara Oliver, sí
senyora. Ella és.
I a part de que avui estrena aquest nou single, Margaritas, la setmana passada se'n va endur un premi, el Premi Artista Revelació Pop 2026, dels Premis Odeon, artistes espanyols amb més èxit en les llistes de venda. És clar, és que des del primer dia, aquí ara, està dalt de tot, les llistes de venda, vam. Artista Revelació Pop 2026, enhorabona a Chiara, que a més, avui treu aquest nou treball discogràfic, aquestes margarites, i primer va ser No fue real i Puzzle, i ara Margaritas, i d'aquí a final d'any tindrem el disc sense. Enhorabona, nou premi.
Enhorabona, oi tant que sí, Margaritas. Tema 3.
Ses alutates com són petitetes.
Bueno, petitetes i grosses. Mentre siguin de Sant Lluís, les salutetes, petitetes i grosses. Per què m'han anat fins a Sant Lluís?
Perquè
l'Ajuntament ha convocat un concurs per crear una imatge oficial del comerç local del municipi. Un logotip, atenció, els qui se l'endugui s'endurà 300 papiros, que avui en dia prou bons són, el que ha pujat el petroli.
Sí, van prou bé.
I volen reflectir els valors del comerç local, proximitat, autenticitat, sostenibilitat, humanitat, és a dir, tot allò que nosaltres reivindicant des d'aquest programa des de fa molt d'anys, Clara?
Oh, i tant, sí, sí. I què?
El comerç local tindrà nou logotip, ho sabrem dia 24 d'abril, just passat Sant Jordi, es farà públic el veredicte, un jurat professional, i bueno, a la web de l'Ajuntament de Sant Lluís trobareu totes les dades per apuntar-vos, no cal que vos ho diguem, animeu-vos i apuntar-vos tot.
Idò, ho farem, i poc s'enxerra del tema 4.
Poc s'enxerra. Abans, només en Tomeu Fiol podia posar un disc de Marco Mezquida per ratllar de Sant Joan, atenció. I és que, ja us explicaré per què ho ha fet.
Van perca, per què ho ha fet jo, que ara no ho entenia jo.
Aquesta cançó es diu Germanes.
Ah.
I tot ve de que es queixia senyor de les festes de Sant Joan ha encarregat a la seva germana Júlia les carotes de Sant Joan 2026. Ho han fet públic aquesta setmana i, bueno, ell ha volgut explicar que sempre ha tingut una gran sensibilitat artística, la seva germana, molt vinculada a son pare, en Carlos, que ja no és entre nosaltres, i que també la compartia. Li feia molta il·lusió que fos enguany ella que pintés, el primer any d'esbieni, que pintés ses carotes de Sant Joan. Ella està encantada perquè no s'ho esperava. Júlia Saura Sánchez, els mateixos llinatges que es queixés senyor Ignasi Saura Sánchez, ja està començant a treballar en concretar ses imatges i els personatges que apareixeran d'aquí just 3 mesos a ses festes de Sant Joan.
I d'enhorabona a Júlia i acabam amb el tema 5.
bé, és que en aquest programa, si no ratllam d'influencers, ja no, no... Ara que s'atraca assistiu, començava a ratllar d'influencers. Te'n recordes, en Pere Magú, el que opinava d'aquests influencers, Clara i Mami?
Sí, crec que tinc una lleugera idea del que opinava en Pere Magú, sí.
I doncs jo me vaig entestar a posar-li més influencers. Daniel Illescas, model influencer barceloní, 31 anyets, s'ha convertit en un concursant de El Desafío, que és un programa de televisió, però per què ratllam d'ell? Perquè una entrevista que li han fet ha confessat públicament el seu amor per Menorca, illa on ve cada estiu i que considera un lloc màgic on se sent com a casa seua. Però el que més m'ha cridat l'atenció és que diu que hi té amics. I té amics aquí a Menorca. I jo crec, Clara, Pere i tu meu, que podem fer una crida pública en els amics de Daniel Illescas.
Avant, qui
que
són?
Que es manifestin a aquest programa, que venguin i que us contin coses, que venguin a xerrar. Que
no trobeu. Serà que tu tens ganes de conèixer en Daniel Illescas i no saps com fer-ho?
Això vol dir que ja l'has cercat i has vist que és guapíssima. Que sí?
Oh, és guapíssim, i tant. Però això ho deia.
Com et conosco, amiga! Ai, que bo.
Idò, farem aquesta crida en el Dia Menorca i tenim un parell de recomanacions que mos dona en Pere. Què farem? Farem avui?
Avui celebrem el Dia Mundial del Teatre, per tant, vos recomanem anar-hi. L'actor menorquí Rodo Gené, acompanyat pel cantautor ciutadellenc Leon Manso, ens ofereixen el seu espectacle Covard a les 8:30 a Sorfeo Maonès. I recordeu també que aquest cap de setmana es fa el tradicional concert de Pasqua de la Capella de Dívica a l'Església dels Socors de Ciutadella dissabte i diumenge a les 7 del capvespre.
No sé jo si en Rodo o en Leon Manso poden ser amics d'en Daniel Illescas. Què opina, Silve?
Jo els veig més amics de les carotes de Sant Joan que de Daniel Illescas.
Que aniràs a veure la capella de Vídica?
Clar que sí. Concertàs.
Bueno, família, bon cap de setmana i mos veiem aquí dilluns. Deixem-ho anar ja, que és que avui tenim mal de cap en Pere i jo. T'has vist quina veu que duc? Jo és que aquesta tramuntana mos ha afectat més del que tocava.
Perquè avui és Viernes de Dolores.
És per això, tot cobra sentit quan arriben Silve Pons. Gràcies, estimats. Bon cap de setmana a tothom.
Fins dilluns.
Salut. Et donaré un poc més del que has perdut. Quant temps, no pots escriure un poc i en ser millor. Quant temps, vaig a cercar un motiu que sí.